Un minut per sobre de 2:15 del matí. Parlem avui a l'espai de l'entrevista del dia de Sant Cugat. Ho fem amb el regidor de Presidència, Relacions Institucionals i Participació Ciutadana, el senyor Francesc Carol, i en base a l'enquesta feta amb 1.000 habitants del nostre municipi i que conclou que el 89,5% dels enquestats estan bastant o totalment satisfets de viure en aquest municipi. Senyor Francesc Carol, regidor de l'Ajuntament de Sant Cugat, molt bon dia.
Molt bon dia.
Les dades que ara comentàvem, 1.000 enquestats, 89,5% de satisfacció amb Sant Cugat, són vàlides per seguir alguna directriu des de l'Ajuntament?
Són vàlides perquè estem parlant de 1.000 enquestats sobre 85.000-86.000 de població de Catalunya.
Exacte.
Perdó, de Sant Cugat.
Sant Cugat.
Estem parlant d'una segona enquesta de Catalunya, estem parlant de 2.000 persones sobre 7 milions de persones. D'acord? Per tant, l'índex de fiabilitat és un error d'un 3%. D'acord? Per tant, de totes les enquestes que es puguin fer, són de les més fiables.
Un 3%, és
l'índex d'error.
L'índex d'error que ens aporten aquestes enquestes,
dir,
amb l'informe de l'Observatori.
Exacte, és a dir, si aquestes preguntes les féssim als 86.000 habitants de Sant Cugat, o 87.000, ens donaria el mateix resultat amb un marge d'error d'un 3%.
Segurament molta gent es fa la pregunta, senyor Carol, quines 1.000 persones es van a buscar o quines 1.000 persones acaben sent les enquestades?
Es busquen per les 8 zones en què hem dividit el poble. Ho hem dividit per una qüestió poblacional. Per exemple, no podem separar la Floresta de les Planes perquè per un tema de població no ens donaria un resultat òptim, per tant, anar junts, però en canvi el centre té diverses zones diferents. Després es busquen per sexe, igual, i després per una franja d'edat. És a dir, fins a 17 anys, 17 a 24, perdó, 17 a 24, és a dir, a partir d'aquí una sèrie de franges d'edat. Per tant, es fa una mostra el més representativa possible de la població de Sant Cugat i per barris. Per tant, també tindríem els resultats per barris, també.
Això és el que recomana, és el que fa tothom, o és el que...
És el que ens va recomanar que féssim l'empresa Ikerfel, que s'encarrega d'això. Aquesta empresa treballa per diverses administracions, a nivell Catalunya i també a nivell estat espanyol, i ens va recomanar aquest era el sistema més adequat. I, a més, amb una enquesta tan àmplia de 1.000 persones, es podia permetre el luxe de dividir en més barris els que estaven abans i fer més divisions per edat. Per tant, ens dona una fotografia exacta de, per exemple, què pensen sobre la independència de la població de 7 a 24 anys.
Aquest darrer estudi, encarregat per l'Ajuntament, com deia, amb l'empresa Ikerfel, és el tercer d'una onada de 3 informes anuals i tenen un cost de 51.000 euros sense IVA, tots 3. Aquest és el preu, podríem dir... Vaja, és un dels factors que, si tenim en comparació amb els anteriors estudis que es feien, hem aconseguit una retallada.
Sí, hem aconseguit una retallada, és a dir, amb el nou concurs hem passat de pagar 89.000 euros amb l'anterior empresa, que es feien 2 onades i 800 persones a cada onada, a fer-ne 51.000 euros per 3 onades i 1.000 persones. Per tant, no només hem retallat el preu, sinó que, a més, hem augmentat la fiabilitat del sistema.
Comentàvem abans aquest 89,5% de satisfacció que ens donen les dades, el resum global de l'Observatori Sociològic, una dada que puja 4 punts percentuals respecte a l'última onada. Què creu que ha canviat per obtenir aquesta millora en la nota?
Jo crec que han canviat... Primer, s'està consolidant l'etapa de govern, això és important, i que la crisi, tot i que afecta Sant Cugat, s'està portant bé. Arriba un moment en què, tenint en compte el que està caient, la gent potser li dona més importància, que val més la pena donar-li importància, i entre altres coses és, per exemple, un índex de seguretat molt alt a Sant Cugat, que a més també es demostra que és de les millors notes que es treuen, tema de sorolls molt baix, bons serveis públics, bona oferta cultural, bon sistema recollida d'escombraries, és a dir, si anem directament als detalls ens trobem que la majoria de les coses que fa l'Ajuntament, la majoria de serveis que dona, superen els 7 punts sobre 10. Per tant, la gent es dona compte que tot, i el que està caient, totes les retallades que hem de tenir des de l'Ajuntament, continuaran donant un servei molt correcte que permet continuar vivint en una ciutat com la nostra, que és Sant Cugat.
Hem parlat de la satisfacció dels enquestats amb Sant Cugat, veiem ara la puntuació que posen a l'alcaldessa d'aquest municipi, 6,8, i el conjunt de l'equip de govern, on hi figura vostè, rep un 6,3.
Sí, bueno, generalment acostuma a estar sempre, també passa l'etapa de recoder, l'equip de govern per sota de l'alcalde o l'alcaldessa. Això és normal, la notorietat és més clara per l'alcaldessa i ha de continuar sent així. Però, tot i així, bueno, hem de continuar millorant. També estem parlant d'una època en què els polítics estan molt mal vists.
Segurament els polítics no els regalem res a dia d'avui.
Ah, exacte,
i
exacte.
I no tirarem, tampoc donarem potser la nota que creiem realment que es mereix.
Ah, exacte, exacte. Per tant, mantenir un 6,8 és una bona nota. lògicament, tot és millorable.
És una bona nota en el context actual.
En el context que estem parlant. Lògicament, tot és millorable i hem d'anar sempre a la millora. L'objectiu és el 10, com en qualsevol examen.
Segurament no arribarà.
Hi arribarem, però sempre hem de posar-nos directament aquesta fita de poder augmentar directament l'índex de satisfacció i de viabilitat.
Si destaquem els aspectes positius en global d'aquest informe, situaríem els espais verds i la planificació urbanística com a principals atributs i mèrits que es fan a la gestió de govern. A vostè li agrada que hagin estat aquests dos aspectes seleccionats positius pels 1.000 enquestats?
Sí, perquè entra una mica dins la definició que tenim de Sant Cugat com a ciutat verda. Per tant, ens agrada aquesta imatge de que és la ciutat de Catalunya, que sembla que encara continua sent-ho, del major nombre d'arbres urbans per habitant, és important. Per tant, és una ciutat verda, és una ciutat urbanísticament molt ben feta en aquest període del govern de Convergència, en què s'ha fet un tipus d'estructura urbanística que difereix bastant de la resta de ciutats de l'entorn. Per tant, la planificació urbanística ha sigut i continua sent molt bona. Per tant, senzillament, què és una ciutat, sinó una ordenació urbanística? Per tant, si comencem per no tenir un aprovat en aquest apartat, ja comencem malament amb l'estructura de la ciutat.
Aspecte negatiu, la seguretat ciutadana. Segons sembla, no acaba encara de ser la que agradaria als santcugatencs.
No és la que agradaria en el sentit de sensació d'inseguretat. Perdona. Una cosa és la seguretat, estem parlant que hi ha una nota del 7,1 amb el tema de seguretat, però una altra cosa és la sensació d'inseguretat. Estem parlant també que és una època de crisi, que també ho reflecteix l'enquesta. Quan preguntem si noten l'existència de la crisi en el seu entorn més que anteriorment les dispara respecte a fa un any.
Diuen que sí.
Exacte. Per tant, la sensació de crisi augmenta la sensació d'inseguretat. Però repeteixo, no és el mateix inseguretat, nombre de delictes, que sensació d'inseguretat. Sensació de que tu vas pel carrer i pots trobar-te sensació d'inseguretat, que pot ser poden atracar-te, que et penses que l'existència de la crisi augmenta el nombre de delictes, encara que no sigui cert. Per tant, hem de diferenciar les dues coses i s'han de solucionar de manera diferent. Una, posant més policies i posant més mitjans, i l'altra, fent una campanya de comunicació respecte a la seguretat.
Podem posar més policies? Per tant, és viable?
Això ja hauria de preguntar-li al regidor que porta la policia, però en aquest moment no hi ha un problema d'augment de delinqüència, segons les dades que han passat. Per tant, és una sensació d'inseguretat, per tant, és una sensació més aviat de comunicació, més aviat d'adoctrinament i més aviat de que, bueno, hi ha coses inevitables. La crisi existeix. Sant Cugat, per molt bé que estigui, per molt baix índex d'atur respecte a Catalunya, continua sent una ciutat en un país que està en crisi.
Per tant, vostè vincularia la crisi amb aquesta sensació no ben bé d'inseguretat, però sí que...
Sí, però sí, respecte al tema de la sensació d'inseguretat. No la inseguretat factible, és a dir, aquella que es comptabilitza pel nombre de delictes, sinó per la sensació d'inseguretat.
Correcte.
També la gent se'n va dormir amb sensació d'inseguretat personal. La inseguretat personal es trasllada a la inseguretat familiar. La familiar es trasllada a la inseguretat laboral. I la laboral es trasllada a la inseguretat de la ciutadania. És a dir, no li donem una sorpresa si li dic que la major part de la gent ens aixequem, fem el dia i anem a dormir parlant de la crisi i d'aquesta sensació que fa molt de temps lamentablement ens acompanya, que és la sensació d'inseguretat sistemàtica en qualsevol cosa.
Parlem ara més en concret d'un altre aspecte que potser no surt reforçat, o si més no caldrà estudiar el cas, és l'observatori, el Servei Local de Català, que segons tres quartes parts dels enquestats en aquest Observatori Sociològic de Sant Cugat diuen desconèixer la seva existència. Aquí cal fer alguna cosa, senyor Carol, cal sí. Donar alguna ajuda, una empenta, tot i que el servei, tal com se'ns presenta i tal com veiem la implicació o la llista de gent interessada en els cursos, podríem dir que funciona, però tres quartes part dels enquestats han dit que no coneixen el servei.
Exacte, és important dir-ho, és a dir, la gent que l'utilitza està content i funciona molt bé. El problema és que falta donar-ho a conèixer, per tant, senzillament és una campanya de comunicació. Hi ha moltes vegades que es trobem que feines del govern funcionen molt bé, però els hi manca donar-ho a conèixer més. Per tant, hem de reforçar, farem un acte aquest mes de març amb el tema dels voluntaris lingüístics, donarem a conèixer aquestes dades i comentarem el fet del servei de català que tenim aquí. Per tant, es tracta de fer una sèrie d'inputs, de comunicació, de rodes de premsa i de més per donar a conèixer al màxim aquest servei a la major part de gent de Sant Cugat.
Podria ser que quedessin una mica amagats els serveis que s'ofereixen des de la Casa de Cultura?
ho hauríem d'estudiar. Hauríem de veure si veritablement és aquest el problema o senzillament és una manca de comunicació, una manca d'interès. També tenim en compte que el nivell de català dels santcugatencs és molt alt. Per tant, es coneix allò que se necessita. És a dir, si jo tinc un nivell C perquè ja sigués perquè formava part d'aquest grup que a partir dels 70, les escuts a partir del 74-75 ja tenen el nivell C amb el COU o aquells que se'l van treure en el seu moment, ja no hi tenim res a fer amb el tema del català i per tant es considerem amb un nivell suficientment bo i no hi anem. Per tant, hem de jugar amb això, però també hem de jugar que existeix una gran part dels santcugatencs que tenen el nivell D. Per tant, els que tenim el nivell C se'ns podria informar de que hi ha possibilitat de treure's al nivell D. Per tant, no identificar-ho directament amb aquesta necessitat d'aquell que vagi al servei de català sigui només aquell que no coneix el català.
Crec que mai ens ha quedat molt clar i l'enquesta també ho demostra, això dels nivells, senyor Carol.
Jo crec que és un problema que s'ha de comentar a nivell Sant Cugat i a nivell Generalitat. És a dir, recordem, el nivell A és el mínim, el nivell B és el que es pot una persona defendre, el nivell C és parlar, escriure i llegir correctament el català sense cap tipus d'ajuda, és a dir, sense cap tipus de falta, i el nivell D és que ja pots donar directament classes, d'acord? Hem detectat, per exemple, un augment de gent que demana el nivell D com a mesura curricular. Per tant, el català també ve. Per tant, no és només ser anglès, ser alemany, ser francès. Tinc el nivell D de català, també ven a nivell curricular.
Que dic clar que el nivell D l'hem d'anar a buscar fora de l'escolarització.
Ah, exacte.
És aquest plus que no ens ha arribat segurament.
Exacte. Hem de fer-lo directament via casal de cultura o via altres procediments que tingui els consorcis de formació lingüística.
Parlem a la telefonia mòbil i internet. Més del 75% dels enquestats considera que la cobertura mòbil és bona o molt bona. Això sí, hi ha un 14% que destaca que hi ha punts foscos i un 8,4% la qualifica de dolenta o molt dolenta. Entenc que vostè ja sap quins són aquests punts foscos. La pregunta és si pot fer alguna cosa.
Clar, aquí entren els operadors. Que el problema que tenim a Sant Cugat és que una ciutat molt extensa, amb una orografia molt concreta, no és el mateix viure a Valdorets que viure a Sant Cugat, que viure a dalt del Turó de Can Mates, que viure a Rambla del Celler. Per tant, estem parlant que és lògic que hi hagi punts foscos. Clar, aquí serien els operadors els que podrien dedicar-s'hi a això. Nosaltres hi podem comentar o el que sigui. Però sí que és cert que hi ha determinats punts foscos. Allà on existeix una bona cobertura és molt bona. I també jugam amb una cosa. L'índex de santcugatencs que es connecten a internet és molt elevat respecte a altres ciutats. Per tant, en altres llocs potser no s'hi veu, no tant perquè no hi hagi punts foscos, sinó perquè hi ha menys gent que demanda la connexió a internet. I la connexió a internet per telefonia mòbil, que és encara molt més elevada a Sant Cugat. Per tant, estem parlant d'un santcugatenc amb un nivell cultural alt, amb un nivell d'estudis alts, això ja ho sabíem, jove, i que a més es connecta a internet amb les últimes tecnologies. Clar, per tant, és més exigent. Per tant, les companyies es trobaran amb una exigència molt més alta que la resta de poblacions.
Els que es troben en aquests punts foscos són els que exigeixen millores,
clar.
Però com diu vostè, dependrà de les operadores.
De les operadores, però clar, es tracta de que aprenguin que Sant Cugat en moltes coses és un rar avis. Per tant, no és extrapolable a ciutats de la rodalia i la mitjana que utilitzarien en altres llocs, aquí no la tenim.
Econòmicament, si ens anem a l'economia, el 40,2% dels ciutadans enquestats creuen que la situació a Catalunya quedarà igual durant el 2013, mentre un 36,7% preveu que empitjorarà. Aquí ens faltaria el tant per cent restant, que és més reduït dels que creuen que, al contrari, hi haurà una millora. Vostè, en quin cantó està?
Jo estic en el cantó de l'esperança. És a dir, jo crec que comencem a tocar fons, es veuen coses que sembla que comencen a millorar, però també hem de ser molt sincers. La recuperació no serà tan ràpida, és a dir, el que s'ha destruït costarà tornar-ho a refer. Per tant, sí que és cert que l'índex de pèrdua de feina s'ha reduït, lògicament és acumulable, és que perdo la feina amb l'anterior d'observatori, però sembla que aquest índex de destrucció de feina es comença a reduir. Sant Cugat, com dèiem, té un índex d'atur entre el 9 i el 10%, per tant, és una oasis en aquesta Catalunya amb un alt índex d'atur com Espanya, però crec que estem començant a tocar fons i crec que comença la recuperació, però serà una recuperació lenta. Per tant, ara és el moment en què no podem baixar la guàrdia.
Per tant, el cantó de l'esperança on diu que se situa vostè es troba entre el 36,7% que preveu que empitjorarà i el 16,4% que vaticina una millora. Jo crec perdoni, amb el 40,2% que creu que quedarà igual?
Jo crec que seria amb aquest 40,2% que crec que quedaria igual, perquè avui en dia l'esperança és que la cosa no vagi pitjor, ja és força, i a partir d'aquí cap a aquest 16% que crec que comença a millorar. D'acord? També m'agrada sempre posar un plus més d'optimisme en les coses, perquè al cap i a la fi els economistes sempre han dit que la crisi moltes vegades existeix quan comença a parlar-se de crisi. Per tant, la sensació de crisi empitjora la crisi. I notablement hi ha altres factors. Per tant, més val començar una miqueta a canviar-nos el xip i de pensar que comencem a tocar fons i que les coses comencen a recuperar-se per ajudar en aquesta recuperació.
Sobre aspectes concrets, els enquestats posen un 7,2% a l'afectació del soroll i la seguretat ciutadana, senyor Carol, i els consells de participació aconsegueixen també una nota baixa, amb un 5,7%. Ja són les últimes dades que li comentem avui en aquesta entrevista. Com avalua aquests dos aspectes, aquestes dues notes baixes?
És un 7,2 sobre 10.
El 5,7, perdó. Exacte, el 7,2 ja és més elevat.
Per exemple, el soroll i la seguretat ciutadana, com dèiem, és molt bona.
Ja l'hem citat abans, la seguretat.
Exacte. També estaria amb el tema d'escombraries i els serveis d'oci i cultura. Clar, el 5,7 és un aprovat llarg per part dels consells de participació, per la gent que els coneix els considera bons, però lògicament han de continuar-se millorant. També estem parlant del que no és un servei. La resta de preguntes que hem fet són serveis utilitzats. És a dir, tothom coneix la policia, tothom pot haver anat al 010, tothom pot haver anat als serveis de l'Ajuntament propis. Per tant, els consells de participació no són serveis directes a l'Ajuntament, són sistemes polítics de govern. També estem parlant de que portem escassament un any i mig de que es comença a implementar realment la participació. Per tant, estem en un procés de millorar adequadament. Lògicament, facem aquesta pregunta d'aquí un any i li diré si hem anat a millor. Llavors, aquí és on veritablement veurem la millora.
Si no m'equivoco, era precisament el servei del 010 que es valorava molt positivament.
Ah, exacte, exacte. Tots aquests serveis que el ciutadà toca directament es valoren molt. És a dir, el ciutadà valora que quan surti al carrer no hi hagi un forat a la via pública. El ciutadà valora que vol agafar el telèfon i trucar al 010. Però clar, hi ha molta gent que es coneix de participació o no es coneix, o senzillament els coneix però no li interessa anar per la raó que sigui, perquè potser en aquell moment els consells de participació no hi ha res que consideri de l'ordre del dia que li afecti directament o necessiti donar la seva opinió sobre un tema i per tant no li posa la mateixa valoració d'allò que utilitza diàriament. Però igualment, torno a dir, no és una excusa, hem d'anar millorant tot. D'acord? Com de la mateixa manera que deia la valoració de la ciutat i de més, també amb els consells de participació. Per tant, preguntin d'aquí un any la valoració que pot haver-hi sobre aquests consells de participació.
Vostè ara és a l'Ajuntament, senyor Carol, si vostè fos un ciutadà, o vostè ara des del punt de vista de l'Ajuntament, el ciutadà ha de respondre a aquesta enquesta de manera sincera i tenint en ment la importància, com dèiem ara, que realment els resultats que s'obtenen són per l'Ajuntament importants i realment sí. Aquest cost de 51.000 euros per 3 informes anuals és per millora de la ciutat.
És per millora de la ciutat. Això és com quan fes l'examen i deien no copies que t'enganyes a tu mateix, d'acord? Per tant, és el mateix concepte. Estem parlant que li preguntem al ciutadà de Sant Cugat la seva opinió de com funciona. Per tant, si hi ha alguna cosa que no funciona, és el moment de comentar-ho. Perquè això corre, es publica, s'envia a l'oposició, ho té l'equip de govern, a partir d'aquí fem una sèrie de feines. I sobretot respecte a l'observatori. Hi ha una sèrie de preguntes recurrents que sempre es aniran preguntant per un tema de millora, coneixement de l'alcaldessa, millora de l'alcaldessa, serveis públics i tal. Però hi ha altres preguntes que apareixeran perquè també a la regidoria necessitaran saber una radiografia de la seva regidoria. Per exemple, a nivell de català l'hem preguntat ara, però no tornarà a preguntar d'aquí 6 mesos, d'aquí un any, seria absurd, d'acord?
La independència, que no hem citat, és un tema que s'ha preguntat.
Per exemple, l'hem tornat a preguntar perquè considerem que després de les eleccions autonòmiques volíem saber com estava la situació de la gent respecte a la independència. S'ha trobat que hi ha més radicalització en el bon sentit, és a dir, augmenta el nombre de gent que votaria a favor de la independència i augmenta el nombre de gent que votaria en contra. Per tant, disminueix fins a la meitat el nombre de gent que no aniria a votar. Per tant, és un tema crucial i important. Aquestes coses són importants utilitzar-les a l'observatori i que cada regidoria pugui incloure determinades preguntes que li serveixin per prendre una sèrie de decisions en el seu caire polític. De fet, l'observatori també és una forma de participació ciutadana. És una manera de preguntar-li al poble, no només cada 4 anys, sinó cada 6 mesos, la valoració que es fa del seu equip de govern.
En aquest apartat de la independència, no sé si servirà o s'enviarà això a la Generalitat.
Bueno, lògicament ells tenen les dades, d'acord? Però, clar, el que torno a dir, és perillós fer extrapolacions de qualsevol ciutat fora del territori. Per tant, Sant Cugat, en moltes coses és especialment particular, però sí que ens servirà a nivell polític, d'acord? Totes les valoracions, també les dels partits polítics, ens serveixen als polítics per saber per on anem i cap on anem.
Ja, per acabar, senyor Carol, el proper informe per quan el tindrem?
Calcularem que hauria de ser cap al juny, aproximadament. A part, faríem un altre informe de caràcter més qualitatiu que quantitatiu, és a dir, no faríem preguntes de caràcter recurrent, sinó faríem preguntes especials que considerem que en aquell moment necessitem una sèrie de respostes sobre en aquell moment consideréssim important. I sobretot, posar-ho servei de regidories determinades que puguin fer una tongada, per exemple, de preguntes de com està el comerç, o de com està el tema de l'atur, o de qüestions que puguin amoïnar els santcugatencs. Aquesta és la funció bàsica de l'observatori.
Comptaran també amb l'empresa Ikerfel, com en aquesta ocasió?
Continuarem de renovar el contracte amb la pròrroga, però estem molt satisfets dels resultats. Estem satisfets perquè, a més, és una empresa que fa una sèrie de reunions per fer estudis previs i posteriors en aquest estudi amb santcugatencs. La manera que té de donar les dades són molt correctes i l'exposició és perfecta. És una empresa a la que estem molt satisfets i la intenció per part de l'Ajuntament és renovar el contracte un any més que ens toca de pròrroga. A partir d'aquí obriríem el concurs per a la següent.
I creu que podrem renovar-lo amb econòmicament més factible per Sant Cugat, baixant d'aquests 51.000 euros sense IVA?
A veure, mantenir-ho, com ho entendríem amb els 51.000 euros, és factible, ja ho tenim reservat. A partir d'aquí, d'aquí un any, tindrem un altre cop el següent concurs i veuríem a veure econòmicament la viabilitat. Tenint en compte que estem parlant d'una rebaixa del concurs de l'anterior a l'actual d'aproximadament 25-27.000 euros, que estaríem parlant clarament d'un 30-35% de rebaixa, dubto que es pugui rebaixar més del que s'ha rebaixat. Per tant, el que no podem tant fer és que hi ha una empresa que treballi gratuïtament o li costi diners fer-ho.
Tampoc seria bo fer-ho.
Ah, exacte.
Senyor Carol, regidor de Presidència, Relacions Institucionals i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Cugat, moltes gràcies per ser avui al Sant Cugat de Fons i fins una propera.
A vosaltres, gràcies.
Bon dia.